agrada, ens apassiona el cinema i cada divendres tenim aquesta estoneta a partir de les 11:06 per repassar la cartellera, per parlar de cinema, de premis, dels grans d'aquest món. Ho fem amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
Com prova el 26?
Bueno, doncs, si em preguntes subjectivament et diria que complicat per tot el que estem vivint amb aquests primers dies, però a nivell cinematogràfic doncs és l'any que teòricament hauria de redimir una mica aquesta taquilla que no acaba d'aixecar cap des de la pandèmia. I, bueno, i Hollywood ha preparat una gran massa d'estrenes per intentar que la gent torni a anar de manera massiva al cinema. Després comentarem quines són. Però sí, sí, hauria de ser l'any on realment hi hagi com la recuperació econòmica a nivell de taquilla. En un moment complicat perquè Netflix ha adquirit Warner. I
sembla... La Paramount al final no hi ha tingut res a fer, eh?
Bueno, no, s'ha rebutjat l'OPA hostil. Sembla que l'interès dels dirigents de Warner és simplement que s'acabi acceptant l'oferta de Netflix. Si s'acaba materialitzant seria una gran desgràcia per les sales de cinema. O sigui que en els temps convulsos que corren, aquest any Hollywood ho aposta tot i espera doncs, que la gent pugui tornar al cine.
I també pels consumidors de sèries, perquè HBO Max quedaria
difuminada,
perdria pes específic.
Sí, sí, correcte. Adquiririen tot el catàleg d'HBO, Netflix, i adquiririen tot de grandíssimes sèries de la història de la televisió, entre les quals hi ha les dues millors, que serien Lo Soprano i The Wire, passarien a integrar-se dintre del catàleg de Netflix.
Bé, sembla que està dat i beneït, no? Veurem
quan
s'acaba concretant i en quins termes.
Esperem que no sigui el cas, però pinta així,
sí.
Així la cosa, sí.
Després tafanejarem una mica aquests grans títols que s'estrenen aquest 2026. El Miquel ens ha preparat una selecció de noms, però comencem amb la cartellera. Esperem que no hàgiu prescindit de l'hàbit d'anar al cinema durant aquestes festes i si ho heu fet, doncs toca reprendre'l. Comencem amb les estrenes. Quina obra?
Song Sang Blue, Canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero decir a todos, miradme, lo logré. Look
at the night. ¿Haces de Loretta Lynn?
Oh, no, de Patsy Cline. Si tuviera un pelín más de tetas, haría de Dolly.
¿Eres rubia?
Muy rubia, chaval. I can begin to know when. ¿Sabes quién te iría genial? Neil Diamond. We fill it up
with only two. Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde hace...
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond? Mm-mm-mm. Una experiencia de Neil Diamond. ¡Lightning and Thunder! Todas las entradas vendidas. ¿Qué es Pearl Jam?
¿No conoces a Pearl Jam?
Vamos a telonear a Pearl Jam. ¡Ah!
Estábamos tan cerca.
Lightning no es nada sin ti.
Venimos por ti, hermano.
Siempre hay un amigo al que no le puedes decir que no.
Espero ser ese amigo.
Todavía me da mucho miedo hacer muchas cosas. Pero si tú estás conmigo, podemos ser Lightning and Thunder. Yo ya no tengo miedo.
¡Nos vamos!
¡En marcha!
Pel·lícula espacial, jo confesso que el tràiler enganxa i molt. Aquesta mescla de comèdia romàntica, musical, de drama familiar, té molts ingredients, oi?
Sí, sí. O sigui, diuen que vol ser una feel-good movie categòrica, una d'aquelles pel·lícules que et volen fer simplement sentir bé. Qui tenim al darrere és el director Craig Brewer, director de Footloose, però no l'original amb Kevin Bacon, sinó el remake del 2011. Director de Yo Soy Dolemite, que és la pel·lícula amb la qual d'alguna manera es va redimir Eddie Murphy el 2019, que va acabar nominat a l'Oscar. I El rei de Zamunda, que és la seqüela del Príncipe de Zamunda de John Landis. I bé, aquí bàsicament doncs, explica la història doncs, de dos músics sense gaire fortuna en la vida, que bueno, es van donar a conèixer perquè als anys 90, en ple ascens de la música grunge i Nirvana, doncs justament en un concert de la banda Pearl Jam no se'ls hi va ocórrer una altra cosa que posar com a taloners amb dos friquis que, bueno, que eren aquests, Claire i Mike Sardina, que van decidir justament fer una banda tribut a Neil Diamond i sota el nom de Lightning and Thunder. I justament, doncs, clar, va ser xocant perquè estem parlant dels anys 90, s'estava donant a conèixer la música grunge, i justament ells van fer una banda tribut a aquella música que estava pensada pels seus pares, justament. I bé, i aquí doncs tenim a Hugh Jackman i Kate Hudson donant vida amb aquesta parella, dos actors que es veu que estan magnífics, i es veu que la manera com estan filmats els espectacles és al·lucinant, i destacant doncs això que realment és una pel·lícula que té el seu encant i que aconsegueix tocar el cor fins i tot de l'ànima més severa.
Hem d'anar al cinema amb Kleenex, oi?
Sí, perquè es veu que fa plorar. Sobretot la part final diu: prepareu els Kleenex perquè realment us emocionarà i us farà plorar.
Tant si som fans de Neil Diamond com si no, sí, és una història que enganxa, més enllà del tribut a Neil Diamond.
Correcte. D'alguna manera t'intenta fer veure... Es veu que d'alguna manera també t'intenta fer veure que Sweet Caroline, que sentíem al final, no és la millor cançó que tenia Neil Diamond, i realment és una pel·lícula que vol arribar a tots els públics.
Una pel·lícula que va molt més enllà de ser una carta d'amor a les bandes tribut, que també una mica hi ha aquest petit homenatge.
Sí. O sigui, és un homenatge a aquelles persones que li posen tota la seva ànima, però en el fons són gent de carrer, són gent normal i corrent i sense gaire sort en la vida, doncs, que també podríem trobar en pel·lícules musicals com Once o com Sing Street o com Begin Again, que són les pel·lícules d'aquest director irlandès, John Carney, que segurament alguns ja haureu vist. Vull dir que va una mica en aquesta línia.
I l'altra estrena que us proposem és...
Rental Family, Família del Killer.
Kuria Braito!
Skanto! Gusonto! Torero Zongu!
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago?
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí?
Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos. Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, Mia. Soy tu padre. Soy tu padre. Hola, Mia. Soy tu padre.
¡Te odio!
¿Me odia?
Eso es lo que tiene ser padre. Podrías vivir durante 100 años en este país y aún habría cosas que no entenderías.
¿Por qué lo haces?
A veces, la historia que nos contamos se convierte en la verdad. Para sus padres, tú eres su marido. Esta gente te mira como si te hubiese estado esperando toda su vida.
Aquest país on passa la història de Rental Family i és el Japó.
Correcte, és el Japó. És una coproducció entre Estats Units i Japó. La directora és japonesa de naixement, criada cinematogràficament als Estats Units i resident allà des de la universitat. I bé, i aquí bàsicament tenim com a protagonista Brendan Fraser, que definitivament va trobar la redempció artística el 2022 amb el seu paper de la ballena, que li va valdre l'Òscar al millor actor.
Fa dos anys d'aquest Òscar, no?
Sí, correcte. Gairebé tres.
Gairebé, sí.
Ara en farà tres d'aquí poc. I bé, hi va trobar doncs la redempció artística gràcies a la ballena. Portava molts anys desaparegut, havia sigut tota una icona a principis del 2000 gràcies a pel·lícules com La mòmia o com George de la jungla, que són pel·lícules que van marcar la infància de molts dels qui vam créixer en aquella època. I bé, i aquí doncs bàsicament interpreta amb un actor americà solitari deprimit que que, bueno, que viu a Tòquio des de fa 7 anys, malvivint, portant una vida molt dolenta i treballant del que pot. I bé, i justament un dia comença a treballar per una empresa japonesa que es dedica a les famílies de lloguer, anomenades, que, bueno, que impliquen que facis papers de suplent amb la vida d'altres persones. I Brendan Fraser, d'alguna manera, és qui tu vols que sigui. Vull dir, de manera, pot ser, tan mateix pot ser el teu pare, com un periodista que et dona suport, com, vull dir, algú que t'acompanya jugant als videojocs, vull dir, qui tu vulguis que sigui, doncs ell ho és.
Que he llegit que desconeixia la qüestió, que és un servei molt sol·licitat al Japó.
Sí, sí, correcte. Sembla que és una cosa bastant comuna. La cultura nipona sempre queda una mica més lluny de nosaltres, però sí, sí, no seria gens de... No és gaire d'estranyar que realment sigui una cosa corrent al Japó.
La pel·lícula és... És poc convencional, però també és entranyable, divertida. Deu fer plorar en algun moment, segurament, també.
Sí, no, o sigui, es destaca que és divertidíssima i que et farà plorar, però al final no deixa de ser una pel·lícula familiar, comenten. O sigui, es comenta que és una pel·lícula per realment tots els públics, totes les edats, de 9 a 99 anys. I, bueno, i al final, qui hi ha darrere, doncs també, almenys distribuint, és una major com Disney. I es veu que, d'alguna manera, la pel·lícula té aquesta essència d'aquelles pel·lícules familiars que s'havien fet en èpoques anteriors, vull dir, principis dels 2000, finals dels 90, i sobretot que, bueno, el repartiment de secundaris es veu que també està a la mar de bé, però que és una pel·lícula pel lluïment total de Brendan Fraser, que, bueno, que es veu que ja ha anat encarnant amb aquell arquetip de personatge que seria el de l'home bonachon que et donen ganes de xutxar
i d'abraçar. I l'estrena amb majúscules del cap de setmana és...
Nouvelle Vague.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Shin Seiberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
¡Ale!
Entremos en la historia del cine.
¡Corta!
Motor, Raúl.
Deia que és l'estrena en majúscules perquè tothom parla tant i també de Nouvelle Vague, la qualifiquen d'obra mestra.
Bueno, jo no sé si diria tant. És una pel·lícula molt gaudible, això sí. És la nova pel·lícula de Richard Linklater, que, bueno, fa unes setmanes comentàvem aquí la seva altra estrena del 2025, que és Blue Moon, que vam projectar a l'Assassí la setmana passada. I bé, i Blue Moon la va presentar a la Berlinale, i aquesta Nouvelle Vague la va presentar al Festival de Cannes a competició amb l'última edició. I aquí, doncs, bàsicament, doncs, bé, és la història de Godard rodant al final de l'escapada, explicada amb l'estil i els mitjans amb els quals Godard justament va rodar al final de l'escapada.
Per tant, en blanc i negre.
En blanc i negre, sí, correcte. Sobre la producció de la pel·lícula allà pel 1959, la pel·lícula és del 60, i bé, i que justament doncs vol abocar doncs la febre cinèfila que s'estava vivint a París en aquella època, que és una cosa que podria haver sigut perfectament un suïcidi artístic, però tothom diu que al final Richard Linklater els desafiaments els encara molt bé, i aquí se n'en surt la mar de bé.
I una cosa curiosa, és pels que no estigueu familiaritzats amb tots aquests personatges, és que sempre van introduïts amb un subtítol amb nom i cognom.
Sí, sí, correcte. Van apareixent els personatges en pantalla i et va dient aquest és Agnès Varda, aquest és Jean-Pierre Melville, aquest és Roberto Rossellini, que hi ha un moment que apareix a la pel·lícula. I així, doncs, d'alguna manera et vas fent a la idea. Però sí que és veritat que si no has vist al final de l'escapada, és realment difícil gaudir d'aquesta pel·lícula. O sigui, jo crec que en el fons és una pel·lícula bastant de nínxol, la comparaven amb Érase una vez en Hollywood de Tarantino, però deien que allà, com a mínim, si no coneixies la Sharon Tate, com a mínim podies gaudir del DiCaprio i del Brad Pitt i de bueno, i de la narrativa de la pel·lícula. Però aquí sí que és veritat que si no has vist el final de l'escapada, si no saps, per exemple, coses com que la Nouvelle Vague, bueno, no només la Nouvelle Vague, sinó el cine clàssic, bé, el cine modern, es va petar diverses normes del rècord clàssic, doncs, bueno, doncs jo crec que és una pel·lícula que es gaudeix més. Sí.
És una pel·li molt cinèfila, no? Per cinèfils.
Sí, sí, per cinèfils, sí, sí. Un autèntic banquet per cinèfils.
Tot i que si no ho sou, també diuen que us emocionareu i que us agradarà.
Sí, sí, sí. Bueno, al final és una comèdia. Vull dir, és una pel·lícula divertida, realment.
Un himne a l'alegria de viure i, sobretot, de crear cinema. I l'última estrena?
La cronologia de l'agua.
Can't sleep, huh?
Yeah, we need that. Come here. I want to talk to you.
It was my voice who left.
Hey, look at me.
Sometimes I think it arrived on paper.
Can you hear me?
I want you all to be winners. Disappear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen.
I love you. And whatever you want to do, I'll support it.
That's it? When there are no words for the pain.
Bé, és un tràiler especial, la pel·lícula també és especial, per tant, només amb el so, poca cosa, no us ho podeu fer massa la idea. Aviam, Miquel, què podem explicar?
Bueno, deien que és una pel·lícula a mig camí entre... Bueno, que la seva estètica està a mig camí entre l'Instagram i el Terrence Malick més abstracte.
Sí, aquestes imatges picades, que tremolen, sí, sí, primers plans...
Filmada en 16 mil·límetres amb analògic... I això hi és el debut com a directora de Kristen Stewart, tota una superestrella, que ja ha deixat fa molt de temps enrere la seva fama que va aconseguir amb Crepúsculo.
Ella comença a Hollywood, a la saga Crepúsculo, i després fa una evolució, no?
I després fa tot l'autoral que li han donat. Va estar a punt de protagonitzar la nova pel·lícula d'Albert Serra, al final no ho farà, però sí, sí, ha fet tot l'autoral que li han donat i aquí doncs ha fet una pel·lícula on t'adapta un best-seller sobre les memòries d'una nedadora que va patir abusos sexuals. I això, i es veu que a més ho fa amb les idees molt clares, coquetejant amb el cinema experimental i, bueno, i entregant-se completament a l'actriu protagonista, que és Imogen Poots, l'actriu britànica, que es veu que aquí encara el seu paper més difícil, tant pel que suposa interpretar amb una nedadora víctima d'abusos sexuals com pel que suposa el personatge en general.
Surt també el James Belushi, oi?
Sí, 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 correcte. El repartiment de secundaris es destaca que és molt ric i sobretot es destaca molt el paper que li dona Kristen Stewart a Jim Belushi.
Diu Fotogrames, per exploradors del drama intimista, més líric i deslligat, i que el millor és l'atreviment formal i narratiu, aquests plans que comentaves a mig camí entre Instagram i el cinema, picats, curts...
Sí, sí.
La cronologia de l'agua. Són les quatre estrenes i després de festes, és un ritual que no falla any rere any, la indústria cinematogràfica posa en marxa l'esperada temporada de premis. El tret de sortida l'han donat els Critics' Choice Awards i aquest diumenge tenim els Globus d'Or.
Sí, sí, correcte. Aquest diumenge tindrà lloc la cerimònia d'entrega dels Globus d'Or. Bé, ara mateix, doncs, bueno, amb els Critics' Choice Awards s'ha premiat a una batalla tras otra amb els premis a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat. Sembla que pot repetir, ara mateix és una de les grans favorites de cara als Oscars. Hamnet de Chloé Zhao la segueix molt a prop. I bé, i a poc es va definint aquesta carrera per l'Oscar. Els grans favorits, Timothée Chalamet, en la categoria de millor actor de drama per Marty Supreme, que s'estrena el dia 30, la comentarem aquí. Intentarem fer-la d'estrena al Kubrick, també. I... Bé, també en la categoria de millor actriu la cosa sembla bastant clara per Jessie Buckley, per Hamnet, de Chloé Zhao. millor actor de repartiment, bueno, fins ara era, semblava clar el premi per Benicio del Toro, per Una batalla tras otra, però justament els Critics Choice han premiat a Jacob Elordi per Frankenstein en el paper de la criatura. I millor actriu de repartiment semblava clar per Amy Madigan, per Weapons. Ja van començar la campanya just quan es va estrenar la pel·lícula i sembla que aquí pot repetir. En la categoria de millor pel·lícula de drama, probablement el premi doncs acabi sent per Hamnet, i en la categoria de millor pel·lícula de comèdia doncs està nominada Martí Supreme, està nominada, perdó, Una batalla tras otra, doncs és possible que acabi guanyant Una batalla tras otra el premi.
De fons tenim la banda sonora de Cirat, perquè té dues nominacions històriques, millor pel·li internacional, millor banda sonora original.
Sí, sí.
Què passarà?
Bueno, pels Oscars havia aconseguit 5 candidatures. Veurem si... Bé, havia aconseguit passar el tall amb 5 candidatures. Veurem si finalment les nominacions les respecten. De moment, els Critics Choice, el premi a millor pel·lícula estrangera ha caigut per El Agente Secreto, que també és una molt justa guanyadora. Veurem si Cirat té sort aquest diumenge i si això li pot facilitar el camí de cara a la cerimònia d'entrega dels Oscars.
Valor Sentimental també és una dura competidora.
Valor Sentimental també és una gran candidata, i Un simple accidente de Jafar Panahi, que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, també estarà molt allà.
Unes paraules també per recordar Belatar, que ens ha deixat.
Sí, correcte, el director de Satantango, pel·lícula de 7 hores, director del Caballo de Turín. Vull dir, realment ha arrencat malament l'any perquè ens ha deixat. Va visitar la Filmoteca de Catalunya fa un parell d'anys, el 2024, i bé, malauradament ha mort als 70 anys. Va ser un dels pioners de l'Slow Cinema, que és un cinema que consisteix en respectar el temps real. I bé, doncs podem dir que arrenca malament l'any per la pèrdua d'un dels grans mestres del cinema europeu.
I ens deies a l'inici, aquest 2026 toca remuntar aquesta cartellera cinematogràfica. Hollywood ho intentarà. Hi ha molts blockbusters que s'han d'estrenar, oi?
Sí, sí, correcte. L'Odissea de Christopher Nolan serà la que marcarà aquest 2026. El Dia de la Revelació de Spielberg també serà un dels grans petardassos. Vengadores Doomsday i Doom Part 3, que s'estrenaran el mateix dia, el 18 de desembre, també estaran molt pendents de la taquilla. La nova pel·lícula de Spider-Man, El Diablo Viste de Prada 2, Cumbres Borrascoses, Super Mario Galaxy la pel·lícula, Michael, el biòpic de Michael Jackson, Mandalorian i Grogu, Toy Story 5, Supergirl, la cosina de Superman, Digger, Torrente Presidente de Santiago Segura, que retorna el personatge, i en el pla més autoral, Out of This World d'Albert Serra.
Ens queda un minutet, que serà per repassar cartellera i properes estrenes.
Sí, correcte. Doncs Rental Family la farem possiblement al Kubrick, i si no és al Kubrick es farà a l'Assassí. Nouvelle Vague la farem a l'Assassí de dijous divendres. I res, us esperem avui a les 9, última sessió a l'Assassí de Jay Kelly, de Netflix, amb George Clooney i Adam Sandler. El cap de setmana a l'Assassí doblada i en versió original, La vida fuera, de Mario Martone, el biòpic de Collier de Sapienza. I al Kubrick us esperem amb Rondalles, de Daniel Sánchez Arévalo. I el dilluns amb el ballet en diferit, La fill malgarde.
Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out.